Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge celebrem el Dia del Seminari. Es tracta d'una jornada en la qual l'Església ens convida a reflexionar sobre la necessitat de revifar i d'impulsar la vocació sacerdotal. Avui en parlarem amb mossèn Jordi Font, que és rector del Seminari Diocesà, i també amb Dagoberto Rojas, que és seminarista. També el nostre bisbe francès cobra sempre el nostre programa. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Tercer diumenge del temps quaresmal. Festa de Sant Josep, dia del seminari. Capellà, sí, i molt content. Pensant, pregant, col·laborant i animant els nostres seminaristes, desitjaria que molts nois escoltessin i confiessin en aquesta expressió de vida, definició que moltes vegades, d'una manera o altra, he sentit des de molt petit de llavis de capellans. Capellà, sí, i molt content. Desitjaria que molts nois escoltessin els comentaris de moltes persones, sovint fets en veu baixa, quan ha mort un capellà que ha servit la seva parròquia, el seu poble o vila, el seu barri, i ho ha fet amb amor, generositat, esperit de servei, acollint i ajudant tothom, preocupant-se dels que sofreixen per les ferides de la vida, des de les celebracions dels sagraments, actes de pietat, catequesi, grups parroquials, servei al lleure dels infants, impulsant càritas per als més desfavorits, fins a estimular i afavorir la cultura i les tradicions del poble. Aquestes valoracions, malauradament, el capellà mateix no les sent quan és viu, però sí que les sentim a dir quan mor o quan és traslladat a una nova parròquia. Desitjaria que molts nois escoltessin les comissions de les parròquies que em visiten i que em demanen un capellà per la seva parròquia que hi pugui dedicar més temps, perquè avui molts mossens han d'assumir la responsabilitat de dues, tres o més, fins a 12 comunitats parroquials. Tanmateix desitjaria que escoltessin la meva resposta. No tinc més capellans. En el nostre equip juga tothom, fins als més grans i lesionats, i no tinc banqueta de reserva. Desitjaria que molts nois escoltessin la proposta de Jesús. En necessito, sí, en necessito, perquè em fa falta la teva paraula per parlar, els ulls per contemplar, les teves mans per acompanyar, perdonar, acaronar, beneir, aixecar, conduir, treballar per la salvació de cada persona. Necessito els teus peus perquè el meu evangeli, que salva i aixeca les persones, pugui ser escoltat arreu. Necessito el teu cor per estimar. Sí, en necessito, però també en necessiten els infants, joves, adults, ancians, tant els que ja creuen en mi com els que em cerquen, com aquells que no em coneixen i tampoc no coneixen la meva proposta i oferiment, i fins i tot aquells que afirmen que no tenen necessitat de creure. Desitjaria que tots imaginéssim el futur de les nostres comunitats parroquials. D'aquí uns quants anys, sense capellans, podran continuar vives? Les futures generacions tindran la sort de trobar-se en parròquies que els puguin oferir Jesucrist i els seus dons i que es preocupin de totes les dimensions de la seva vida? Sense capellans, no només s'afebleix i empobreix la nostra església, sinó que es produeix un buit notable en la vida social, cultural, de fraternitat dels pobles, viles i ciutats. Nois, en el moment de plantejar-vos la vostra vida, és important pensar que de vida només en tenim una, duri el que duri, i que val la pena viure-la amb tot el sentit, amb el desig de ser feliços i de fer feliços els altres. Penseu en vosaltres, en les persones i en tot allò que els podeu oferir. Penseu en quelcom que valgui la pena i en allò de que tinguin més necessitat. Per això, sospeseu totes les possibilitats i no deixeu de fer-vos una pregunta. Què esperen de mi Déu i les persones? Si coincideix el que Déu vol de vosaltres amb el que vosaltres escolliu, haureu encertat. Penseu que Jesús us necessita per contribuir a la revolució de l'amor, que l'Església us necessita perquè Jesús pugui continuar la seva missió avui i que també la societat us necessita. Però com a capellans, per què no capellà? I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
La catedral de Girona acollirà la beatificació de 7 missioners del Sagrat Cor el proper 6 de maig. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, i el superior provincial dels missioners del Sagrat Cor, Francisco Blanco, han anunciat que la catedral de Girona acollirà la beatificació de 7 religiosos d'aquesta congregació. La cerimònia de beatificació tindrà lloc dissabte 6 de maig i serà presidida pel cardenal Ángel Amato, prefecte de la congregació per les causes dels sants. El papa Francesc va autoritzar el passat 8 de juliol de 2016 que es promogués el decret que reconeixia el martiri dels 7 religiosos assassinats a Serinyà el 29 de setembre de 1936. Els 7 màrtirs, que tenien entre 20 i 28 anys, van viure la seva vocació a la vida consagrada treballant al servei de la formació, al seminari menor i al noviciat que els missioners del Sagrat Cor tenien a Canet de Mar. El bisbe de Girona va destacar que una beatificació no és una reivindicació i va assegurar que els 7 missioners que seran beatificats són un testimoni de vida donada fins a les darreres conseqüències. Finalment, el bisbe francès va voler agrair la tasca de la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor, que actualment concentren la seva presència a Barcelona, on gestionen un centre educatiu. Precisament, les restes dels 7 religiosos, 4 preveres i 3 germans, es dipositaran a la Capella dels Màrtirs, que la Congregació ha restaurat en honor seu al Santuari Nostra Senyora del Sagrat Cor a Barcelona, que s'obrirà al públic el 7 de maig.
La Creu de Lampedusa arriba a la diòcesi de Girona.
La Creu de Lampedusa va arribar el passat divendres a la diòcesi de Girona. Just després de visitar la capital catalana, la Creu va arribar a l'església del Mercadal de Girona en una vetlla de pregària organitzada per la delegació d'Apostolat Seglar, que va aplegar uns 2 centenars de fidels. El bisbe francès va voler ser present a l'arribada de la Creu de Lampedusa i va assegurar que en aquesta creu hi ha el rostre dels nostres germans. La creu va ser lliurada al papa Francesc el 9 d'abril de 2014 durant la seva visita a l'illa de Lampedusa, que s'ha convertit en un punt d'arribada de milers de migrants i refugiats. El material de la creu s'ha fet amb fustes i altres restes de les embarcacions que arribaven a l'illa. Els cants, el testimoni de la voluntària i la reflexió de Monsenyor Francesc Pardo van precedir l'adoració de la creu, seguida d'un temps de reflexió i de silenci. La creu de Lampedusa és, doncs, un signe d'acolliment i de vida.
Més de 600 alumnes gironins apadrinen un avi a través del voluntariat a Càritas.
Posar en relació joves estudiants i persones grans que viuen en centres residencials per fomentar la relació intergeneracional. Aquesta és la finalitat del projecte Apadrinar un avi, que desenvolupa el programa d'acompanyament a la gent gran de Càritas Diocesana de Girona des de fa 9 anys. Els joves visiten el centre setmanalment de forma individual per parelles o en grup i dediquen l'estona a la persona gran apadrinada a través de la conversa o activitats conjuntes. D'aquesta manera, els joves contribueixen a l'autoestima i al benestar de les persones grans que viuen en residències. Els responsables del projecte asseguren que la trobada estimula el diàleg i la comprensió entre generacions. El projecte Padrinar un avi és una iniciativa coordinada amb els centres educatius en què estudien els joves i els centres residencials on es troben ingressades les persones grans apadrinades. Durant aquest curs ja són 608 els joves voluntaris que participen en el projecte. El projecte compta amb un equip de 10 persones contractades i una vintena de voluntaris de suport. Hi participen 53 centres residencials i 54 centres educatius de fins a 20 poblacions de tota la diòcesi.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar el punt de vista d'avui que ens el porta el professor de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Gabriel Jaraba. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Gabriel, un plaer. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tots els seguidors.
Molt bé. Quan vulguis.
Jo pensava en quatre punts que ens podien servir per d'una manera pràctica portar aquest ambient de reflexió, de meditació i d'interiorització. Per exemple, el primer punt, austeritat, no? Prescindir de consumir el material comunicatiu superflu que ens envolta, percebre allò que és essencial, triar bé allò al que fem atenció i constatar que podem estar-nos a tota la inflació comunicacional que hi ha. Aprendre a distingir, doncs, el que és essencial i aprendre a viure amb menys per a ser més. El punt número dos, veritat. Esforçar-se per discernir què hi ha de cert i de dubtós en les informacions, és triar adequadament allò que és veritable, allò que és una informació fiable. I també, en un cas de l'entreteniment, buscar un entreteniment que comuniqui veritats i valors. I, per tant, mantenir una actitud, doncs, exigència als mitjans per demanar-los i esperar d'ells que difonguin la veritat. I, per tant, reflexionar sobre com percebre la veritat de les informacions. El tercer punt, la percepció del bé. Les bones notícies no són notícia, diuen, i això és per una raó molt concreta, perquè les notícies destaquen allò que és excepcional, allò que no és normal. Per tant, el normal és que les coses vagin bé, que el món està bé i que la gent és bona. Per tant, si ens hi fixem, a tots els mitjans hi ha cada dia històries que revelen la bondat humana. Es tractaria, doncs, de buscar cada dia, com a mínim, una d'aquestes històries i aprendre d'ella. Sempre hi apareix alguna persona que fa el bé, que serveix als altres, o com a mínim hi mostra compassió. I, per últim, el quart punt seria simplement fer el bé. Aprofitar els exemples del punt anterior i preguntar-nos com podia jo fer el bé? En el meu entorn i realitat, quines coses bones i ben fetes podria fer jo? I encara més, com puc aprofitar l'ús que faig de la informació i la comunicació per aprendre a fer el bé? Aquest últim punt resumeix tots els quatre. Utilitzar els mitjans de comunicació no solament per discernir el que és essencial i el que és veritat, sinó com dur això en la nostra vida quotidiana per a fer allò que ens mana, que ens aconsella i que ens ordena l'Evangeli, que és estimar Déu en primer i en lloc de qualsevol altra cosa, i sobretot fer el bé i considerar a tota la humanitat com el que són germans nostres, com a tots plegats fills de Déu.
Aquest diumenge, dia 19, celebrem el Dia del Seminari. Es tracta d'una jornada en la qual l'Església ens convida a reflexionar sobre la necessitat de revifar i d'impulsar la vocació al ministeri ordenat. Tenim amb nosaltres a mossèn Jordi Font, que és el delegat episcopal per les vocacions del bisbat de Girona. Mossèn Jordi, què tal? Benvingut.
Gràcies a vosaltres, també.
Bé, vostè la setmana passada el teníem parlant del món. Avui ens parlarà del dia del seminari. I a l'altre costat de la via telefònica tenim a un dels seminaristes que s'estan preparant i crec que properament ja tindrem un primer pas, que serà el del diaconat. Tenim amb nosaltres a Dagoberto Rojas. Benvingut, Dago. Què tal?
Bon dia, bé. Gràcies.
En Dagoberto està portant a terme el seu ministeri pastoral en aquests mateixos moments a la parròquia de Pineda de Mar, oi? Com funciona això, mossèn Jordi? Podem dir que ara en Dago està en pràctiques?
No, encara no, bueno, en pràctiques. Està fent l'etapa de pastoral, té la qualitat i el lectorat que li permet fer celebracions amb absència de prevere i, bueno, i fa una mica aquesta qüestió més de pastoral al costat d'un rector, que és un mossèn Josep Caselles, i està fent llicència, que és el més important, que és que està completant els estudis ja, diguem-ne, després del grau normal, sigui, doncs, amb litúrgia, sigui amb el crèdit de síntesi.
Quin curs fas, Dago?
Ara estic fent, bueno, el primer curs de litúrgia, que ha començat el curs passat, i bueno, són les primeres matèries que es veuen, no?, de litúrgia i història de la litúrgia i, bueno, tot això. Però també estic fent a l'hora el curs de pastoral que fa el seminari de Barcelona, conjuntament amb el Seminari Interdiocesà, i bueno, és també veure una mica la realitat dels bisbats catalans, de com se desenvolupa un capellà en aquestes terres i què s'ha de tenir en compte.
Quants cursos són? 5, no, crec?
Sí, aquí són 5, sí.
Quin curs estàs dels 5?
Jo ara estic fent, segons el currículum d'aquí, estic fent el curs de pastoral, que seria el 6è.
Val, o sigui, ja està acabant ja els estudis de capellà.
Sí, sí, sí.
Què són els estudis de capellà? Què s'estudia per ser capellà?
Bueno, per ser capellà, la Santa Seu el que vol és que nosaltres tinguem uns primers estudis filosòfics i també després els estudis teològics. I després dels estudis teològics, una etapa que s'anomena, ja com Mossèn ho ha dit, l'etapa de pastoral. I bueno, en aquest moment és la que jo estic fent. Llavors, això és el que demana l'Església, que nosaltres tinguem estudis filosòfics i també estudis teològics.
Mossèn Jordi, està clar que bona oratòria en té en Dagoberto. Sí o no?
Sí.
D'on ets, Dagoberto?
Jo soc colombià.
Colombià, molt bé. I això de venir aquí a Catalunya, com va ser?
Bueno, ja... D'això jo parlo ja 6 anys enrere, el mossèn Jordi, el rector del seminari, juntament amb el mossèn Esteve Sureda, en aquest moment el vicari de pastoral del bisbat, van anar cap a Colòmbia perquè el senyor bisbe, monsenyor Francesc, el demanava que anessin a veure vocacions, no?, vocacions per al bisbat. I jo sempre havia tingut aquesta pregunta per a la meva vocació de dir-me, Déu, què vol de mi? No? I quan ells proposen la situació que viu en aquest moment el bisbat, i jo, a mi, me fa la crida Déu de dir-me, potser que en aquestes terres llunyanes del meu país i tot, jo també pugui fer alguna cosa. I vas parlar amb ells i després, com que, clar, jo feia el 5è any de seminari, encara no estava completament maduro i vaig continuar parlar amb ells per mitjà de correus electrònics, i després fa 2 anys i mig que vaig venir cap aquí per conèixer una mica la realitat del bisbat, i després, un cop acabat els estudis a Colòmbia, he vingut i
Ara seràs aviat diaca, t'ordenaran de diaca, no, mossèn Jordi?
Sí.
Dago, quan t'ordenes de diaca?
Si Déu vol, el 21 de maig.
El 21 de maig. El diaconat és un pas previ, en el teu cas, per arribar al sacerdoci. Què és el que et va motivar a ser capellà? La típica pregunta que t'hauran fet un piló de vegades.
A mi em va motivar molt l'exemple del meu rector a Colòmbia. I jo penso que això és el que passa ara, no? Jo em vaig sentir una mica mogut per aquest testimoni que tenia el meu capellà, el meu rector de la parròquia, i jo em vaig dir, jo vull fer això que fa el mossèn, jo vull fer això que el fa amb les persones, jo vull fer això que fa amb les pobres, i vaig respondre i sóc aquí.
Mossèn Jordi, què li podem preguntar?
Jo veig que tot, ara arribant a aquest punt, tu, Dago, veus que s'està acabant una etapa i comences una altra. Què és el que et fa més il·lusió de l'etapa aquesta del Ministeri Diaconal?
Ui, és una pregunta molt complicada perquè clar, nosaltres entrem als seminaris pensant en que algun dia, si de vol, serem capellans. I penso que tots aquests anys que ja han passat han sigut la preparació prèvia per a un desenvolupament que ara ja ho veig aquí a la cantonada. I ara que ja, si Déu vol, a maig ya entraré a formar parte del clero y a formar parte de un ministerio tan, tan grandioso. Yo pienso que lo que más me fa ilusión es poder servir a la iglesia, a la gente, desde el ministerio, apropant els sacraments, administrant els sacraments, que són el mateix, el matrimoni, i poder també donar-li a la gent una mica de consol quan arriba també els enterraments. Bueno, això és el que ara mateix em fa molta il·lusió.
Molt bé, Dago, alguna cosa més?
No.
Felicitats, d'aquí al maig, doncs, seràs ordenat diaca, que vagi
gràcies.
Molt bé.
No, jo també vull agrair a tothom, al bisbat, al senyor bisbe, al meu rector, al meu director espiritual i a totes les persones que han també estan pregant per mi tots els dies i que també m'han obert les seves portes i sobretot també les persones en aquest moment de Pineda que m'obren les portes del seu cor perquè jo pugui entrar. Mm.
Gràcies, Dagoberto. Que vagi molt bé, eh?
Gràcies.
Adéu, adéu. Bé, mossèn Jordi, el lema d'enguany és prop de Déu i dels germans. Tenim 4 seminaristes. Suposo que en fan falta més, no?
Home, per suposar, sí. Sobretot aquesta xarxa pastoral que s'ha d'assegurar a nivell del bisbat i que els preveres són importants com a pal de paller de les comunitats. Llavors, els monets també han d'anar prenguent consciència de que el ministeri ordenat té una cosa més específica, que és la celebració dels sagraments i assegurar la comunió eclesial, però després tota la feina de catequistes i d'obres i de l'administració, de l'economia, de Càritas, això, doncs, el laicat ha d'anar prenguent consciència, no?
A part d'en Dagoberto Rojas, que està en el curs de pastoral i col·labora a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar, també tenim l'Antoni Coll, que està cursant tercer de Teologia i col·labora a la parròquia de Caldes de Malavella. També tenim en Pere Badillo, que fa segon curs i col·labora amb a la parròquia de Lloret de Mar. I Héctor Fernández, que està a segon curs i col·labora a la parròquia de Llançà. Aquests tres últims resideixen al Seminari Interdiocesà de Barcelona. Aquest cap de setmana, mossèn Jordi, es fa una col·lecta en favor del seminari.
Sí.
Per què? Per què serveixen aquests diners?
Bueno, primer de tot, pel manteniment dels estudis, de la vida d'aquests 4 seminaristes, sobretot pensant que alguns ja han volat del seu país i, per tant, a casa seva no poden ajudar-los, no? I, per tant, vol dir, has d'assegurar els estudis, sobretot les matrícules, la vida, doncs, també, que ells puguin disposar d'uns diners mensuals per les seves coses, no? També, una mica, també per la qüestió dels edificis. Nosaltres aquí tenim el seminari de Girona, que abriga l'arxiu i biblioteca i l'Institut de Ciències Religioses, que hem de compartir despeses entre tots, i cadascú posa una part, i això també costa el manteniment, no?
Som optimistes, mossèn Jordi, en nombre de seminaristes de properament ja...
Jo ja fa una colla d'anys que estic dient que ens movem en la mateixa línia, és a dir, jo quan vaig entrar al seminari de seminarista, no de rector, estic parlant dels anys 80, érem 6-7. I nosaltres en aquests 15 anys que he estat de rector, hi ha hagut moments que hem set 7, 6, 4, 3, 2, 4, 6, 7, va unes oscil·lacions.
El que passa que ara es porta molt de capellà de fora, abans poder no, no?
No, ara actualment de fora en tenim 2.
En Dagoberto...
I l'Edwin.
Aquests
els van portar de fora. I llavors n'hi ha un altre, que és en John Williams, que aquest, per raons familiars, també és de l'estranger, però ell va venir aquí no tant pel seminari, sinó perquè havia relació amb una família i el que sigui.
L'Antoni Coll, d'on és?
És de Camallera.
En Pere Badillo.
És de Sils.
I l'Héctor Fernández.
És de Figueres. Per tant, són del país,
són del
aquests,
país.
Tots tres.
Doncs, mossèn Jordi, alguna cosa més hi vol afegir? El lema d'enguany és prop de Déu i dels germans.
Sí, jo diria que aquesta relació, que marca molt el papa francès, de dir el tipus de qualitat de pregària, el tipus d'estar amb el Senyor, va, en certa manera, en relació amb estar amb la gent. Són dues coses que no podem... es diu una cosa demanar a l'altra. Per tant, els capellans, que són homes de Déu, també han de ser homes al servei dels altres. i per tant hi ha una relació. I això també ens demana la pregària, que també d'aquests dies no només la col·lecta, sinó pregar i insistir a l'amo dels camps, l'amo dels sembrats, que enviï més treballadors. Una pregària que va fer Jesús i que l'Església en aquests 20 segles ha tingut de demanar-ho, no?
Doncs molt bé, gràcies, mossèn Jordi Font, delegat episcopal de vocacions del Bisbat de Girona. Molta sort en el dia del seminari que celebrem aquest diumenge.
A vosaltres, gràcies, eh?
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge se celebra el 6è aplec de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona a Sant Gregori. Hi haurà una missa, d'entre altres actes, a les 12 del migdia a la parròquia de Domeny. També aquest diumenge torna a obrir el santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols. Aquest dilluns que ve, dia 20, espai de reflexió, misericòrdia, justícia, solidaritat, l'Evangeli de Càritas, a càrrec d'Enric Tobert, rector de les parròquies de Sant Pere Màrtir i Sant Roc d'Olot i de Ridaura. Serà 8:15 del vespre, Càritas Garrotxa. Dimarts que ve, dia 21, a 5:15 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. I també, el pròxim dimarts, aplec a la capella de Sant Benet, a Tossa de Mar, amb una missa a les 5 de la tarda. Divendres que ve, dia 24, encesa solidària de llantions a les escales de la catedral de Girona, a les 8 del vespre. A les 8 del vespre, també divendres que ve, a la sala del teatre de la CATE, la catequística de Figueres, es visionarà el documental Petjada, 50 anys de vida de mossèn Frigola a l'Àfrica. Dissabte de la setmana que ve, presentació del llibre de Narcís Lagares, els germans Wallace i el Sant Grial. A les 6 de la tarda, a l'hotel Carlemany de Girona, presentaran Martí Gironell i Pere Codina. També el pròxim dissabte, conferència titulada El Papa Francesc i la Revolució de la Tendresa, amb Miquel Calzina, que és diaca i delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona. Serà a les 9 del vespre a la rectoria de Torroella de Montgrí.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 19 de març. Ho fem durant tot aquest temps de Quaresma amb el germà Jaume Palom, de la Salle de Figueres. Benvingut, germà Palom.
Igualment, moltes gràcies.
Quan vulgui.
Diumenge 3 de Quaresma, la Samaritana. A l'estiu de 1993, el Parlament d'Israel negà la nacionalitat jueva a la minoria samaritana de 6.000 persones. Com és que tu, un jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana? Li diu la samaritana a Jesús. Els jueus no es fan avui amb els samaritans, tampoc en l'època de Jesús. 2.000 anys després, encara és viva l'enemistat i la marginació jurídiques. Jesús, home i jueu, demana aigua a una dona i samaritana. Els deixebles es van assenyar que Jesús parlés amb una dona. Jesús li diu, si sabies quin és el do de Déu, ell t'hauria donat aigua viva. La primera revelació de Jesús com a inaugurador de la nova salvació, es manifesta a tothom, també a una samaritana i pecadora i fora d'Israel. Des d'aquell moment s'acaba el monopoli del culte a Jerusalem i s'estén a tots els samaritans que afirmen que aquest home és de veritat el Salvador del món, com afegeix Joan. Avui podem demanar a Jesús l'aigua viva, a fi que cadascú que acull la seva paraula sigui fontanal viu de misericòrdia, veritat, pau, estimant tothom, sense clixés, com a germans i germanes, fills del comú pare nostre, lluny de marginar ningú.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.